ell podia sortir despullat a la portada d'un disc i quan tothom estava per ell deia doneu-li una oportunitat a la Pau. M'entens? Vull dir que si la dic jo, aquesta paraula diran aquest que diu. Però si ho diu un que en aquest moment està a primera plana pel que sigui, pel cop d'efecte o perquè li vingui de gust, doncs tindrà molt més efecte que no pas si ho dic jo. Per altra part, jo crec que el Lennon amb els Beatles, sobretot els últims temps, ja estava una mica encursetat. Havia de treballar amb les seves idees, però molt limitades a la posta en escena amb els altres tres, no? Llavors, quan ell es desfà dels Beatles, ell s'oblida que els Beatles han existit i surt el mateix Lennon que composava quan els Beatles també, però més ell sol, més amb les lletres, més amb les músiques, vull dir, es confirma el mateix Lennon, però sense aquest corset que li feia a l'haver de treballar en funció d'uns altres tres músics.
Clar. Com s'arriben a trencar els Beatles, Josep Maria Francino? Realment era aquell pique que hi havia entre Paul McCartney, Yoko Ono i John Lennon, aquest triangle, o no?
Jo no he cregut mai això, vull dir, no. Jo sempre tinc la teoria de que els Beatles va començar a separar-se quan es va morir el Brian Epstein. El Brian Epstein és un home que els va trobar, que els va més o menys doncs, ajuntar, que va agafar quatre personalitats que després s'han demostrat doncs, molt diferents i que les va catalitzar en funció d'un grup que eren els Beatles. Llavors, doncs, aquest home que els tenia junts amb gires, composicions, amb estudis, o sigui, amb tot menys viure una vida normal, quan aquest home es mora de cop, els Beatles per mi es desfan, vull dir, és que a més se'ls veu la cara de desconcert amb algun reportatge quan els hi comuniquen la mort i gairebé un ja se'n va a la dreta, l'altre se'n va a l'esquerra, vull dir, van al seu aire, no? I per mi allà comença ja la desfeta dels Beatles com a grup, que encara fan molta i molt bona música i poder millor que l'anterior, però com a grup ja es veu que la cosa allà no marxarà. Que llavors si afegeixen doncs, que a la Yoko no li agrada a la Linda i que pel problema que la Linda no li agrada a la Yoko se'ls ballen el Paul i el John, doncs bueno, això són menudències domèstiques per mi, vull dir... La base, per mi, va ser la mort del Brian Epstein.
Josep Maria Francino ens està parlant de John Lennon i dels Beatles en directe des de Barcelona i Girona. She knows that I don't need no other lover. Something in her style that shows me. Don't want to leave her now. Josep Maria Francino ha preparat un programa especial que s'emetrà aquest dissabte sobre la vida de John Lennon i més concretament sobre alguns aspectes curiosos que la gent potser no coneix. Josep Maria, ens pots explicar una mica com serà aquest programa que s'emetrà aquest dissabte?
Sí, efectivament, el dissabte serà un quart de nou del vespre, exactament. Sí. I és un programa on... Bé, em faig una mica d'informe, una mica com de fan. No?
De fan.
No ens podem pas enganyar, és així.
Es treu una mica, diguem-ne, sí. El trajo de director de Ràdio Nacional, sí, home, a Girona, clar. I es posa com a fan, no?
Sí, tant que sí.
Molt bé.
I llavors el que passa que hi faig intervenir doncs, altra gent, com és, per exemple, un vell conegut també, fa la feta de Ràdio 4, va fer alguns programes fa anys, que és l'Anna Eric Rolf. Mm-hmm. Que en un temps, a mitjans dels 70, jo vaig conèixer la vella finals dels 70, havia tingut una relació amb el John i la Yoko, com a evident. I m'explica doncs, tota una sèrie de coses sobre el Lennon. També podrem escoltar un document preciós que és després del naixement del fill del John, el Sean. El John l'entrevista, no? L'entrevista que se sent el conèixer a New York, acabant de néixer. I llavors també doncs, quan té un any li fa dir 4 o 5 paraules, o també tindrem doncs, algunes paraules d'un dels millors biògrafs que jo crec que tenim a Catalunya, d'en Lennon, que és en Jordi Sierra.
Sí.
I també tenim el testimoni, un dels testimonis presencials que ja va parlar per Ràdio Nacional doncs, fa 7 o 8 anys, que era un pintor de Valladolid que es trobava allà al moment que varen matar el Lennon. I bé, i explicacions, i en fi, jo crec que és una cosa... Bueno, fa de mal dir, però ja em sembla que és força interessant, no?
tindrem els casets a punt, per gravar-ho,
Sí, sí.
Que són documents d'aquests que queden.
Jo crec que val la pena. Sobretot aquest ja dic, aquesta conversa, que he de dir que la vaig tenir doncs, fa 4 dies, que me l'han enviat un programa d'una emissora de Portland. Imagina't si ve de lluny, això, d'Oregon. I que per casualitat un amic meu estava per allà feien un homenatge al Lennon als 50 anys, ho va punxar i m'ho va passar ràpidament. Que és una cosa que tenim els Beatlemans, que tenim amics per tot el món. I sempre ens passem cintes i coses, i això també ho va... I ara faig propaganda de la Beatlemania, ho va proporcionar la Beatlemania, aquesta espècie de comunicació entre la gent, no?
Això està molt bé, que el director de Ràdio Nacional de Girona encara es pronunciï com a Beatlemania, crec
I
que
tant,
sí.
Això per descomptat.
Això per descomptat. Una pregunta molt puntual, Josep Maria Francino, on eres el 8 de desembre, o com et vas assabentar de la notícia el 8 de desembre de l'any 1980?
Doncs mira, Estava a casa, acabava d'arribar perquè havia tingut una nit de treball, perquè havíem estat fent un concert amb en George Mustaquí, precisament, havia acabat de deixar Barcelona, i arribava a casa, em posava al llit a la matinada, i em va trucar un company vostre, en Pere Fontgrassa,
sí,
per l'informatiu del matí, i em va donar la notícia, no? I va ser per la primera emissora que vaig parlar. Allà estava a casa i vaig quedar ja... allò que diuen la primera en la frente... Doncs la primera me la van donar al front, ja, de bon dematí.
Suposo que per una persona que estima tant els Beatles com tu devia ser un cop fred, no és difícil d'explicar.
És difícil, vull dir, és difícil...
No et fas la idea, no?
No, per una raó, perquè és una persona que en certa manera l'has tingut al teu costat més que molts familiars. Vull dir, l'has tingut durant molt de temps. Jo vaig conèixer el John Lennon quan jo tenia 16 anys, no? Vaig seguir la seva música, la seva vida, vaig estar d'acord amb moltes de les coses que ell proposava i, per tant, és una persona que l'he tingut a casa durant molts anys. Llavors, aquell dia surt un sonat i te'l mata. M'entens el que vull dir? Llavors, esclar, això és molt fort, no?
Avui aquest sonat ha declarat que demana perdó cada dia a la gent, a tothom.
Bueno,
però...
Sí, sí. No, ja està bé, millor això que no pas que encara li fes gràcia, no? Però, esclar, de fet, vull dir... El sí. Lennon no ens el tornen.
No tornen.
Si
no
més
tornen.
No, físicament, que el Lennon hi és, per descomptar, perquè estem aquí nosaltres,
parlant,
perquè ell hi és.
Evidentment, sí, sí. Evidentment. Josep Maria Francino, doncs, que sàpiguen els nostres oïdors que cada dia aquí a Tarda 5 Estrelles fem aquest especial a 4:15 i que dissabte, a partir d'un 8:15, hi ha un especial John Lennon amb algunes coses realment interessants i que segurament mai ningú no ha escoltat encara en antena, en una emissora de ràdio. Tot bé per Girona?
Molt bé, perfecte.
Sí.
Una mica de fresca, però anem bé, anem bé.
Molt bé. Josep Maria Francino, una abraçada.
Igualment.
Gràcies.
Adéu-siau.
Força, Beatles.
Força.
John Lennon i Beatles, avui tema estrella del programa Tarda 5 Estrelles. Ha estat un programa una mica especial avui amb aquestes connexions difícils i terribles que hem tingut amb la unitat mòbil dels serveis informatius. Això ha fet que haguem perdut alguns minuts de programa. Nosaltres volíem ara fer un debat obert, que la gent, més que debat, que la gent truqués, vostès que truquessin i ens diguessin doncs quina era per vostès la cançó dels Beatles més destacada, la cançó més bonica, la més entranyable, no sé, el Yesterday, potser, el Let It Be... el Yellow Submarine, el Revolution... No tenim gaire temps perquè hem de connectar amb Londres i, per tant, doncs avui no tindrem trucades. És un debat que ens queda pendent, eh? Ens queda pendent. Tenim una assignatura pendent. Per tant, d'aquí un temps, no sé quan exactament, però farem aquest debat. Quina és la cançó, la millor cançó, segons vostès, dels Beatles? Ara continuem.
Atención a estas tres películas. Con su propia ley, acción a tope con el duro Patrick Swayze. Desperta Ferro, superproducción de dibujos animados en versión catalana. Manhattan, un clásico de Woody Allen en versión original subtitulada. A partir de hoy miércoles, los nuevos Cinemas Lauren ya tienen películas. Consulte su cartelera.
Radio 4. La ràdio de Catalunya.
I amb aquesta sintonia, com cada dimecres, viatgem a través de Ràdio 4, a través del nostre programa Tarda 5 Estrelles, cap a la capital britànica. La capital de l'espectacle, amb molta música, amb molt cinema, amb molt teatre, amb ràdio i amb tele, Londres. I a Londres, el nostre corresponsal 5 estrelles, Enric Fol, bona tarda.
Bona tarda, Alfred.
Quin ambient es respira a Londres?
Home, mogut, com sempre, apropant-se a les vacances i amb un fred que pela.
El fred també, aquí també, eh?
El fred picó, també.
No, vull dir que ara ja estem una mica més equilibrats.
Ara
que...
està, aquí ja ho tenen per costum, aquí ja saps que comencen a celebrar el Nadal ben aviat, és a dir, posen llums al carrer el més aviat que poden.
Sí.
I comencen a celebrar el fred el més aviat que poden. És a dir, que aquí ara ens que el fred no ens ha d'abandonar fins al mes de març.
Ja comença a haver-hi, suposo, un ambient nadalenc, no?
Oh, que... i tant que n'hi ha. Sí. Des que Cliff Richard va inaugurar oficialment les llums al carrer a Londres...
Cliff Richard?
Cliff Richard.
Què dius ara?
Encara és viu.
On dia?
No només encara és viu, sinó que encara té èxit aquí. Mira, si em deixes consultar els arxius, et diré quin dia torna a actuar a Londres, per si algú n'és encara fanàtic. Doncs mira, del 2 al 4 de desembre, del 6 al 8 i del 10 al 12, al Wembley Arena de Londres, teniu el Cliff Richard a disposició.
Caram, caram, és a dir que aquesta setmana Cliff Richard a dojo.
Cliff Richard, sí. Aquí és una institució, tot sigui dit,
Sí, eh?
Home, i tant.
Encara es manté.
És un dels pilars, sí, encara que evidentment no té potser aquell acolliment crític que pot tenir, diguem, personatges com pugui ser l'Elton John o altres músics britànics com Eric Clapton. Diguem, el cas de Cliff Richard és una persona aquí que sembla que no ha de morir mai. Però si ho deixis, ho com el Torre Bruno per nosaltres.
Després d'una etapa una mica fosca, perquè el Cliff Richard recordo que va començar superfort, després, no sé, va tenir coses religioses, no?
Sí.
I va passar una temporada que sabien poc d'ell, però sí. Vaja...
Sí. Segueix molt obsessionat amb certes coses, sobretot en temes religiosos.
Sí.
L'altre dia feia unes declaracions per televisió en contra de certes músiques, concretament en contra de la música de les Tortugues Ninjas, la pel·lícula aquesta de tant èxit a tot el món, saps?
Sí.
Doncs estava molt enfadat amb aquella mena de pel·lícula i deia que ell no faria una cançó de Nadal amb aquest estil diguem, violent o rap o com sigui, i que ell seguia pensant que les coses s'havia de cantar amb meravelloses cançons d'amor. Dius, vaja, tot sigui dit, aquí aquest home segueix venent molts discos i segueix sent tota una institució.
Ara mateix, les Tortugues Ninja també estan estrenades, suposo, a Londres.
Ah, i tant que ho estan, i diguem que els carrers estan invadits de tortugues, de tots els jocs que puguis imaginar, vaja, tots els gadgets que aquestes pel·lícules generen, el merchandising, que
sí.
I evidentment hem estat, de fet hem estat inundats d'això durant els últims 8 o 9 mesos, no sé com ho porteu això.